L'alliberament d'Ingrid Betancourt i d'uns quants hostatges més de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia, les FARC, és una magnífica notícia. La notícia millor, però, seria que les FARC haguessin deixat els més de 700 hostatges, alguns diuen que fins un miler, que continuen, si és que continuen vius, en mans d'aquesta guerrilla que en realitat ja és tot un exèrcit. Doncs bé, Betancourt ja es lliura després de 6 anys i mig de captiveri. Hi han intervingut aquí membres de l'exèrcit colombià i en major o menor mesura els serveis secrets de França i diuen que també de Venezuela. Vol dir que l'alliberament d'Ingrid Betancourt ha estat potser una passa endavant en la resolució del conflicte? Doncs bé, no per posar en llibertat a la més popular dels hostatges cal pensar que el conflicte es resoldrà. La mort de Marulanda, el líder històric de les FARC, conegut també amb el malnom significatiu de Tiro Fijo, tampoc ha acabat amb una reconsideració de l'existència de les FARC. Altres, en el passat, com el moviment M19, que va participar, per cert, ni més ni menys que en l'assalt al Parlament colombià, també va arribar a deixar les armes, perquè no ho fan, doncs, les FARC. Betancourt, curiosament, pot ser ara una bona interlocutora per explicar la situació interna de la guerrilla, i les Forces Armades colombianes podrien cedir pas a un intent de negociació diplomàtica amb les FARC, a càrrec, potser també, per què no, de Betancourt. Mentre això no passi, aquells que no podem fer res sobre la situació convulsa d'aquell país, podríem imaginar-nos que la vida de Betancourt durant aquests 6 anys llargs no és gaire diferent a la vida d'un terç de la població mundial. Potser la guerrilla no té sentit, i també és cert que és immoral que empresonin a la gent, però hi ha un sistema, el sistema capitalista, que està empresonant a la seva gent sense necessitat de posar-hi guàrdies. I d'aquests ens consta que mai no els alliberarà ningú.
Java palorum Mekine la mangi yorum Aina la 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 la.
Molt bon vespre a tothom, ara són les 9 i 2 minuts i mig i aquest és el cafè de la República número 479. Vostès veuen molts cotxes pel carrer, alguns d'ells tenen algunes marques que responen a persones. Doncs mirin, sàpiguen que tal dia com avui, de l'any 1935, ens va deixar l'industrial francès de l'automòbil André Citroën. I avui, 2:45 del vespre, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha nascut un nen que es diu Sebastià. Comencem aquest cafè de la República amb un pensament de Konrad Adenauer, que va ser el primer canceller de la República Federal Alemanya després de la Segona Guerra. Deia, la història és la suma total de totes aquelles coses que haurien pogut evitar-se. Aquí al davant, a la Diagonal de Barcelona, una parella es troba i es fa un petó. A la manicana d'ella, els últims raigs de sol il·luminen un cabell ros. La seva parella és morena.
El cafè de la República. Catalunya Ràdio. Amb Joan Barril.
Doncs aquí estem amb en Pere Mas i amb aquesta música, i estàvem aquí ballant amb el nostre convidat d'avui, que serà el senyor Ricardo Fill. Però anem a saber una mica de notícies. Com estem, Pere? Que...
Molt bona nit, senyor Joan Barril, com a tot.
Doncs bé, hem dinat bé avui.
S'ha fos aquest llum d'aquí, detecto.
No importa, home, que és una mica el llum. El punt...
No, és l'indicador de, del micro obert.
Quantes llums tenim.
Se'n sent, no?
Se'n sent perfectament.
He dinat notablement bé. Per què ens hem d'enganyar?
Hem dinat junts.
De fet, sí, exacte. Estan tu i jo a la mateixa taula, exacte. I un nombre elevat de persones que no identificarem, tampoc.
Sí, home, sí, els podem identificar. Bé, sí, els nostres avis habituals, el Costa, el Wagensberg, l'Antic, tota aquesta gent, no? I l'Arcadi Oliveres. En definitiva, i la colleta d'això, dels doctors que té l'església.
Jo sóc una persona molt discreta i no... donaré a conèixer amb qui hem dinat.
Molt bé, doncs amb aquests.
Però sí que diré on hem dinat.
Ah, això també.
Doncs en un restaurant de la bonica vila de Barcelona.
Això està bé, sí.
Que es troba a prop del mar.
Molt bé,
eh?
Ja n'hi ha prou.
I a prop d'on hi havia una època que repartien cops de porra, no?
Per què?
Bueno, hi havia la delegació del govern per allà.
Sí.
I sempre hi ha un sereu o altre.
Sí, ara, sí.
Ja no se diu així.
Anem a començar amb una bona notícia. La vam dir ahir a la meitat del programa, perquè ens va arribar. Ingrid Betancourt ja ha pogut fer la cosa que desitjava més de 6 anys després, abraçar-se amb els seus fills. Després d'un llarguíssim segrest, concretament des del febrer del 2002, s'ha retrobat amb els seus descendents a l'aeroport de Bogotà. L'excandidata presidencial estava totalment agraïda i deia això.
Nos tenemos que sentir partícipes de la operación extraordinaria que sucedió ayer. Y yo creo que yo, si vivo 100 años viejita, con el cabello blanco, seguiré diciendo, maravillada, lo que vi, lo que viví ayer, Dios mío, es algo, es un milagro.
Betancourt ha demanat als governs de Venezuela i Ecuador que ajudin Colòmbia a aconseguir més alliberaments. Hugo Chávez, el president veneçolà, que, com bé sabut, manté tenses relacions amb el president colombià, s'ha felicitat, però, per l'operació i s'ha ofert per aconseguir o ajudar a aconseguir més alliberaments.
Doncs bé, una mica més al nord del mar del Carib, a Cuba, ens arriben notícies d'una operació repressiva contra la dissidència a mans de la policia d'aquell país. Hi ha un nombre indeterminat de detinguts.
Això passa en un moment en què el règim, liderat ara per Raúl Castro, havia donat alguns símptomes d'una certa obertura democràtica. L'oposició espera que siguin detencions de curta durada.
Sí, però no agrada això de les detencions, eh? El Banc Central Europeu ha complert els seus pronòstics i ha pujat el preu del diner un quart de punt. En l'argot aquest així bursari se li diu un quartillo. Ara ja se situa en el 4,25%.
I el president d'aquest organisme regulador, Jean-Claude Trichet, no té ganes d'afluixar. Vol controlar la inflació, sigui com sigui.
Aquest nivell preocupant d'inflació prové del fort encariment de l'energia i del preu dels aliments a nivell internacional. Els preus d'aquests productes en el futur i la taxa d'inflació anual és probable que quedi força per sobre del 2% durant un temps, moderant-se gradualment el 2009.
De moment no ha deixat clar si pujarà més el preu del diner en el futur, però estem que així sigui.
Home, la tendència de Trichet no és precisament una altra. A l'assassina d'àvies de Barcelona li han caigut 144 anys de presó i 7 mesos. No sé per què 7 mesos podrien haver arrodonit, no?
L'Audiència Provincial considera demostrat que Remedios Sánchez va matar 3 dones grans l'any 2006 a Barcelona i que també ho va intentar amb 3 més. A més d'això, haurà de pagar una indemnització econòmica.
Bones notícies pel creixement demogràfic de Catalunya. Segons les últimes dades, les dones tenen una mitjana de 1,49 fills. És una xifra que no es donava des del 1900. Tornem amb això de les xifres. Quan es parla d'estadístiques i parlem de persones, resulta que hi ha 1,49 persones. Perdona, clar, la qual cosa no és certa, ja se sap, no?
Bé, posem,
l'estadística té aquestes coses.
Doncs 3 dones, 3 fills per cada 2 dones.
Exacte, però encara quedarien 2 dècimes de fill.
Veritat,
2 centèsimes.
Bé, en tot cas, en tot plegat hi té molt a veure el fenomen immigratori. Una quarta part dels nadons que han nascut durant l'any 2007 són fills d'estrangers. En canvi, hi ha molt poques defuncions en el col·lectiu immigrant.
Naturalment, venen més joves, tenen fills, però encara no es moren. Queden menys de 2 dies pel Congrés del Partit Popular de Catalunya. Podríem dir que ja no és el PPC, sinó és el PPC, PPPC, que és el post o pre Partit Popular de Catalunya Congrés. El més calent és a l'Aigüera. Encara queden 2 candidates enfrontades a la presidència del partit, ja ho saben.
Doncs sí, la unitària i oficialista, encapçalada des d'ahir per Alicia Sánchez Camacho, i també l'alternativa de Montserrat Nebrera. Aquesta última reitera que, de moment, no se'n va.
Fins ahir, aquesta mena de possibilisme hagués pogut ser una solució per evitar majories fragmentades a l'hora de decidir el Congrés. A hores d'ara, jo crec que s'ha visualitzat una candidatura de Madrid i una candidatura de Catalunya.
Clar, és la diferència entre caure en precaigudes com Alicia Sánchez Camacho i, en canvi, anar-se corrent el terreny com ha fet Montserrat Nebrera. Perquè mira que fa dies que Montserrat Nebrera va treballant-se els seus compromissaris i, de sobte, arriba Alicia Sánchez Camacho. Veurem què passa. El dilluns en parlarem. Ara els fem una pregunta filosòfica d'un cert contingut polític, social i humà. A veure, tenen dret a votar els immigrants que tenen papers? Bé, el secretari d'Organització del PSOE, José Blanco, pensa que, com a mínim, haurien de poder participar a les municipals.
Vamos a reconocer, por ejemplo, el derecho a que los inmigrantes puedan votar en las elecciones municipales. Y lo vamos a recoger como una forma de participación, como un derecho, pero también como la mejor forma de integrar a millones de personas que hoy viven en nuestro país y que forman parte de nosotros mismos ya.
Molt bé, això són bones intencions del senyor José Blanco, que diu, va, per què no deixem votar la gent que viu en un lloc al capdavall, té dret a opinar sobre com estan els carrers, la recollida d'escombraries, els serveis de la sanitat i altres coses. Però clar, que sàpiga el senyor José Blanco que té en el govern del seu partit un senyor que es diu Corbacho que no vol que vinguin els avis d'aquesta gent, no? I clar, potser que es posessin d'acord abans de començar a dir coses, perquè un vot és molt bonic, això és veritat, però va, que una família estigui unida i que diu, va, vinga, vine cap aquí, doncs no estaria malament.
Bé, en principi...
Això.
Digues, digues.
No, no, què és el que vol el PSOE?
Doncs en principi el PSOE el que vol és que la mesura afecti els immigrants extracomunitaris amb permís de residència, no dius que són comunitaris, a les municipals sí que ja poden votar. Per això, tot plegat, aquesta intenció del PSOE la reflectiran aprovant al Congrés Federal que fan aquest cap de setmana el PSOE una proposta en aquest sentit. La resta de partits no s'hi acaben d'oposar del tot d'entrada.
A partir de les 10 omplirem aquesta notícia i ens preguntarem què és el que es fa a altres països. I des de fa una estoneta ha començat l'onzena edició del Festival Senglar Rock, que fins dissabte es farà al recinte de les Basses a la ciutat de Lleida.
I que obrirà el foc amb el grup de Teràpia de Xoc, una formació de punk melòdic de les Preses, a la comarca La Garrotxa. Mm-hmm. També actuaran No Way Out, Apeiro, Amaral, amb Gerard Quintana, o bé, com a cap de cartell o un dels camps de cartells, Obrim Pas.
Teràpia de Xoc, endavant, nois. A les 10 connectarem en directe amb l'Albert Puig en aquest festival per saber com està anant. I passem del Senglar Rock al Gran Teatre del Liceu. Fumata Bianca, al Gran Teatre del Liceu. Joan Francesc Marco ha estat confirmat fa una estona com a nou director general d'aquest emblemàtic equipament cultural, en substitució de Rosa Cullell. Al Palau de la Generalitat tenim a Gonçal Calvo. Què tal? Molt bona nit, Gonçal. Com anem?
Bona nit. Joan Francesc Marco ha estat ratificat en el curs de la reunió que el Patronat i la Junta del Gran Teatre del Liceu han fet al Palau de la Generalitat. Marco ha comentat que tindrà una línia continuista, ja que creu que el teatre té un bon nivell i un alt reconeixement internacional. Tot i així, aposta per acostar el teatre líric a molta més gent per acabar amb la imatge d'una institució elitista.
El Liceu, des de la seva reconstrucció, ha fet una gran tasca obrint públic, a més amb preus assequibles. Penso que parlar d'un liceu elitista crec que no correspon a la realitat, i si aquesta imatge existeix haurem de treballar per desfer-la.
Marco es trobarà d'entrada amb un cert malestar laboral davant del procés de negociació del conveni, ja que els treballadors s'han queixat d'externalitzacions en les contractacions i també dels horaris laborals que els obliguen a fer moltes hores extres.
Gràcies, Gonçal Calvo. Molt bona nit. Anem a saber què ens diu en Jofre Genués sobre el temps que ha fet avui i el temps que farà demà. Hola, Jofre, què tal, com estem?
Bona nit, Joan.
Molt bona nit.
No sé si tens aire condicionat a casa.
Bé, no en tinc, perquè doncs, no crec que calgui, eh? Crec que amb un ventilador d'aquells antics n'hi ha prou.
Bé, bàsicament el comentari era perquè aquesta nit no caldrà encendre'l qui el tingui.
Ah, perquè farà fred.
Qui tingui ventilador tampoc. Fred tampoc, no és això, però sí que podrem dormir molt més tranquils. Les temperatures han anat a la baixa al llarg de la jornada. i esperem una nit molt agradable, suau, fins i tot una mica fresca, sobretot cap a l'interior. De fet, en el Pirineu en aquests moments ja hi ha valors entre els 13 a 16 graus i per sobre dels 2.000 metres, ja molt amunt a l'Alt Pirineu, però bé, són temperatures fredes, 4 graus tan sols al port de la Bonaigua. Cal dir, però, que cap a l'extrem sud del país encara hi ha alguns valors elevats. A Tortosa mateix la temperatura és de 27 graus, però això sí, hi ha humitats molt més baixes. Per tant, una nit molt agradable, temperatures que baixen, que refrescarà bàsicament a tot el país amb aquesta tramuntana marcada en punts de l'Alt Empordà. I tan sols amb la presència d'alguns núvols baixos en el vessant nord del Pirineu o també al voltant de la costa central, que demà al matí encara podrien presentar-se de manera local, però que s'aniran trencant. De fet, esperem un divendres assolellat i amb unes temperatures que començaran a remuntar. De fet, al llarg de la tarda la calor pot ser moderada, amb valors pròxims als 30 graus, sobretot a l'interior del país. Dissabte continuarem amb estabilitat, amb alguna tronada de tarda, sobretot al Pirineu Occidental, i per diumenge el temps canviarà, sobretot al llarg de la tarda.
Gràcies, Jofre Genuer. Adéu-siau.
Adéu-siau.